Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Us heu preguntat alguna vegada el per què sovint l'aigua ens sembla d'un color i unes altres d'un altre? Això, partint de la base, és clar que, en principi, hauríem de considerar que l'aigua és transparent i incolora, però en realitat no és exactament així.
Les mil formes de l'aigua.
En petites quantitats, ho sembla de transparent i incolora, però si la miréssim amb determinats aparells, hi trobaríem un to blau verdós. A més, com més aigua hi ha, més intensa es percep aquesta coloració, i la natura hi té molt a veure en aquests colors que pren l'aigua. La presència de molts tipus de substàncies o microorganismes que hi pot haver en suspensió acaben per tenir-la d'un to diferent. Ah, i desmuntem un mite. L'aigua blava del mar no prové del color del cel, sinó de la suma de milions i milions de gotes discretament blavoses. Tot plegat per enriquir la gamma cromàtica dels paisatges de l'aigua.
Saps que al mig de l'oceà Pacífic hi ha una illa de plàstics de les dimensions d'Espanya, Alemanya i França juntes? Això no és una broma. Encara podem evitar que el nostre entorn quedi destruït. Per un planeta sostenible i sense contaminació, tots hi tenim molt a fer. 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Els regnes de l'Himàlaia t'estan esperant. Del 13 al 22 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Nepal i Bhutan. Seràs testimoni de la màgia de destinacions com Katmandú, Punaka, Timpú, Paro i molt més. Del 13 al 22 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Senyores i senyors, bona tarda. Benvinguts a Temps de Bodes, el programa on trobareu inspiració i ajuda per al vostre casament i el vostre matrimoni. Avui portem una nova edició d'Idees. Des de Control Tècnic ens acompanya Toni Huguet. Comencem.
Anem de boda, amb Borja de Maria.
Durant la pròxima mitja hora a Ràdio Estel tindrem la llista amb 5 coses que porten bona sort pel teu casament. L'església de Sant Llorenç de Lleida serà protagonista d'aquesta edició de Temps de Bodes amb l'ajuda del redactor de Catalunya Cristiana, Eduard Brufau. Agafem les maletes i ens anem de lluna de mel amb Root Travel. Avui ens proposen un viatge de nuvis amb l'aventura com protagonista. I acabarem amb una història de superació, la del Chris Norton, un home tetraplègic que va tornar a caminar pel dia del seu casament. Això té molt bona pinta. Què us sembla si comencem?
La llista. De què la fem avui?
De 5 coses que porten bona sort. Segur que més d'un diu, no, jo no sóc supersticiós, però després ho fem, eh? Després ja tothom fem el checking list de, a veure, portes una cosa blava, una cosa prestada, una cosa nova? Bé, doncs no són supersticiosos, però ens la sabem de corregut i mira que la revisem, eh? Doncs com sabeu, sempre es diu que la núvia ha de portar alguna cosa nova, alguna altra vella, una de prestada i una altra de color blau. Però no és l'única superstició que es respecta en un casament. També portar ous a les clarisses, també t'ho pregunten. Si és una època, sobretot aquesta, ara que estem a primavera o potser després a la tardor, per assegurar-se que farà bon dia, però ja has portat ous a les clarisses? Bé, és una altra superstició molt típica de casaments. També una altra superstició, que la núvia dugui vel. Té una explicació, us l'explicarem. També una altra que moltes vegades l'haureu vist i us preguntareu per què és l'arròs a la sortida de la cerimònia. No és només una tradició, sinó també una superstició. I no sé si sabíeu, aquesta que potser és menys coneguda, portar una petita moneda al doblec del vestit de la núvia. Bé, aquestes són les 5. Us expliquem una per una. Primer, aquesta norma que diu que tota núvia ha de portar alguna cosa nova, una altra vella, una de prestada i una altra de color blau. Diuen que la cosa blava s'origina ja a la tradició d'Israel, on les núvies portaven una banda blava que simbolitzava puresa, amor i fidelitat. Això, que és una cosa blava, com la podem encaixar dins del nostre vestit de la núvia? Doncs mira, pot ser un llaç a la lliga, pot ser amb un petit mocador que portis al teu ram de núvia, pot ser un anell que tingui el color blau, pot ser unes arracades de zafir, que també podien ser blaves, així que no és tan difícil, encara que sembli blau en un vestit blanc, bé, ja us hem donat idees. La cosa nova simbolitza la nova vida en comú, el projecte que comenceu amb el nou matrimoni, així que desitges, amb aquesta tradició, que hi hagi prosperitat i felicitat al matrimoni. I bé, moltes vegades quasi ni cal amoïnar-se perquè portar de nou, perquè moltes de les núvies estreneu vestit el dia del vostre casament, així que ja teniu aquesta cosa nova, i si no, pot ser les sabates, la roba interior, bé, altres coses que segur que estreneu el dia del vostre casament. Més supersticions nupcials, una cosa usada o vella, perquè és un símbol de continuïtat amb l'anterior, amb la família. Simbolitza, doncs, llaços familiars i amics. I no és que es trenquin, sinó que es transformen, no? Agafes aquesta cosa nova i la portes en el dia del teu casament, que estrena d'altres, però com un gest de continuïtat. I us posem idees per aquesta cosa prestada. Podria ser una cosa vella, volíem dir. Podria ser arracades d'algú de la teva família, un mocador que preparés amb el ram. Bé, només un parell d'idees. I una cosa prestada. La tradició de portar alguna cosa prestada ve d'una antiga superstició que diu que es pot atreure la felicitat si portes posat alguna cosa d'algú que és feliç en el seu matrimoni. Avui dia aquesta cosa prestada significa amistat, sobretot amistat, per part de la persona que et presta, doncs, que està d'aquesta manera present en el teu casament. Sol ser, doncs, d'una amiga íntima, pot ser alguna joia, pot ser algun mocador. Bé, aquest és el checking list d'aquelles coses que tota núvia ha de portar, però no només la núvia està dins d'aquest ambient de supersticions en el dia del casament. També es diu que perquè et faci bon dia, doncs has de portar una dotzena d'ous a Santa Clara, és a dir, anar al convent de clarisses que tinguis més a prop de casa i demanar-li a les monges que resin perquè el dia del teu casament no plogui i faci bon temps. Bé, també diuen que núvia mullada, núvia afortunada, per tant, a vegades ens conformem encara que plogui. D'altra banda, una altra tradició molt típica de casaments és aquesta de que la núvia dugui vel, i us preguntareu per què. Bé, avui dia les núvies quasi ningú no porta vel, Però tenia un sentit, i és que deien que a l'antiga Roma això protegia a les núvies de les mirades geloses i envejoses de les convidades que pretenien també el seu futur marit. Així que tot té una explicació. I després, la pluja d'arròs que us hem explicat abans, doncs segur que més d'un ho sabeu, significa fertilitat i fructificació de la parella, per tant, que puguin tenir fills. I per últim, aquesta que potser és menys coneguda, cosir una petita moneda en el doblec del vestit de la núvia, que pretén amb aquest gest atreure la bonança econòmica al futur matrimoni i de la família.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Esglésies de Catalunya. Troba la teva amb l'ajuda d'Eduard Brufau.
Us ajudem, estimades núvies, estimats nuvis, a trobar a la teva església pel casament. I és que a Catalunya tenim la grandíssima sort de comptar amb un ventall amplíssim d'esglésies de tot tipus. I amb l'ajuda del periodista, del redactor de Catalunya Cristiana, Eduard Brufau, intentem, doncs, que conegueu alguna església nova. Avui, Eduard, bona tarda, primer de tot.
Bona tarda.
Quina església ens proposes?
Doncs avui parlarem de l'església de Sant Llorenç, a Lleida.
Una església que per la gent de Lleida és molt estimada.
És molt estimada.
Sí que són moltes núvies d'allà.
Sí, exacte. És un lloc molt estimat. De fet, després de la Seu Vella, és considerada l'església més bonica de la ciutat.
Què té? Què té que la faci tan vella?
Doncs jo crec que, a veure, així de fora, pel primer cop que hi vas, potser no crida molt l'atenció, però un cop s'hi entra és molt interessant, perquè és com traslladar-te de cop i volta al segle XIV o XV, no? Tot és molt medieval. I després té una... No és molt lluminosa, però justament això
clar,
potser...
És medieval.
És medieval,
sí,
per tant...
Si ho fos, no tindria aquest tret, clar.
Exacte. Sí. Però té, jo crec que aquest joc d'ombres i llums li dona una... No sé, li dona un misteri molt interessant. Perquè arquitectònicament és molt maca i té uns retaules que són d'un gran valor.
És una església petita, una església gran?
És una església mitjana, diguem. Mitjana, petita, però jo crec que potser que hi caben bé unes 150 o 200 persones, per tant, cap problema. Què és el que la fa més especial? Bé, és una església que barreja tant l'art romànic com el gòtic, però tot queda molt ben harmonitzat. I després, sobretot, que a dins hi predomina molt la pedra. La pedra no només als murs i a les voltes, sinó també als retaules.
D'acord.
Que és una cosa molt especial,
sí,
perquè
no?
Normalment els retaules són de fusta, estan pintats.
Sí, exacte. I retaules de pedra?
De pedra.
Com és això?
Esculpits, de pedra.
Esculpits.
Perquè a Lleida, al segle XIV, és un lloc, és una cosa molt típica d'allà, els retaules es feien de pedra. És molt típic i només es troba a la zona de Lleida. I durant uns 100 anys va durar.
Com vaig imaginar? Que les escultures, tots els motius, estan fets amb pedra?
Tot. És pedra esculpida.
Mare
sí.
de Déu.
És escultura.
I d'una peça, o sigui, d'una peça en tema. Vol significar una peça, no?
Sí, vol significar una peça, encara imatges... Però sí, és tot i... És molt interessant.
Anna.
I n'hi ha, ara no, si no recordo malament, són 4 o 5. I el més bonic és el de Sant Llorenç, el que està dedicat en el titular de la parròquia, que aquest està al darrere de l'altar. I és molt gran, és molt maco. I a més estan pintats, tot i que la pintura no es conserva de sempre bé, però estan pintats. I que és esculpit i a sobre... pintat.
Entesos. Com és el passadís? Passadís llarg, curt?
El passadís per anar cap a l'altar més aviat és curt.
És
curt, però sí, perquè no és una església de les llargues, sinó que és més aviat com concèntrica, eh?
Sí.
Ara, llocs per fer fotos, jo diria que més aviat a dins, per exemple, davant d'un dels retaules que hem dit, o davant, que no ho he dit també, d'una imatge de la Mare de Déu. Bé, de fet, n'hi ha dues que també són molt antigues. Una és la Mare de Déu de Saïdí i l'altra la dels Fillols. Totes dues són molt maques, són dels segles 14 o 15, són molt maques.
Molt antigues. Estem parlant de l'església de Sant Llorenç de Lleida, amb Eduard Brufau, redactor de Catalunya Cristiana. M'has dit que per fora no crida massa l'atenció aquesta església.
No, perquè és senzilla, és austera. L'únic lloc on potser sí que es poden fer unes fotos maques a fora és a la portalada, on hi ha el campanar, també, que és un campanar força alt, i la portalada és maca, és gòtica. Però és veritat que dins és on, diguem, l'església és més bonica.
D'acord. Sant Llorenç de Lleida, on està situada?
Sí, doncs està situada a un lloc molt cèntric, que és al costat mateix del Museu Diocesà, i ben a prop del Bisbat, o sigui que és cèntric.
Molt a prop. Per tant, un lloc de molta gent, m'imagino, no?
Sí. A veure, és cèntric, però no és un lloc de molt trànsit.
No és un lloc de molt trànsit, encara.
No, perquè està a una plaça, vull dir...
Vale. Per les núvies vergonyoses, no és que estiguin enmig del carrer.
No.
Entesos.
Exacte. És cèntric, però queda com recollit.
Doncs mira, és un aspecte interessant.
Sí.
És un aspecte interessant. Sí. Bé, pregunta trivial. Eduard, per què recomanes aquesta església?
Doncs la recomano sobretot per aquells nuvis que apreciïn la bellesa dels edificis, que apreciïn les coses antigues, que apreciïn també la història de la ciutat. Per ells els recomano.
Pels de Lleida... Els de Lleida que ens escoltin diran, vaja, si és que és tan nostre que encara que l'estiguin recomanant, però no només pels de Lleida, recomanem a tots els nuvis i núvies de Catalunya que vagin també, que no només li deixin aquest privilegi als de Lleida, i que vagin i es casin allà.
Exacte.
Que tenen l'ocasió i no se la poden perdre. Que surtin de Barcelona, els que són de Barcelona, que surtin de Girona i de Tarragona, de tot el territori català. Per cert, Eduard, aquesta església que ens has explicat avui, tindrem l'ocasió de poder-la veure també a Catalunya Cristiana?
Doncs sí, perquè justament la incloc en un seguit de rutes que farem a l'estiu, que publiquem a les pàgines centrals de Catalunya Cristiana.
Amb el nou format, a més amb un disseny molt més visual, amb les fotos molt més destacades.
Això mateix, amb fotos grans.
Ai, senyor.
I serà un reportatge en què, a part de Sant Llorenç, hi haurà també, entre altres, la Seu Vella i l'església de Sant Martí, vull dir que farem...
No saps la il·lusió que tinc, Eduard. Per mi és un dels moments més esperats de l'any quan arriben els especials d'esglésies d'Eduard Brufau a Catalunya Cristiana.
Gràcies.
Animem els oients i lectors de Catalunya Cristiana que no s'ho perdin. Eduard Brufau, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Borja.
Si vols dir sí, si vols estar més guapa que mai, si vols el vestit de núvia amb el que sempre havia somiat, si vols els detalls més delicats i una qualitat indiscutible, si vols la perfecció en cada puntada, si vols que sigui el dia més important de la teva vida, si saps el que vols, és més fàcil trobar el que busques. Vine a descobrir-ho a Jesús Peiró, Provença 304 de Barcelona. Si ho vols, Jesús Peiró. Llunes de mel, amb el patrocini de Root Travel. Come fly with me,
let's fly away. Quina sort poder tornar a escoltar la Mònica Pedrol, directora de Root Travel, després d'aquest temps que hem passat amb més temps de marge entre un programa i l'altre. I aquí la tornem a tenir. Mònica Pedrol, benvinguda.
Moltes gràcies. Amb aquesta música tan maca, dona gust tornar a casa.
Exactament. Tenim un gran artista com és el Michael Bublé, que reversiona aquests grans èxits i aquest Come Fly With Me, que sempre posa a la banda sonora d'aquesta secció, que ens convida a volar amb ell. Us convidem a volar també amb Root Travel, l'agència de viatges que d'aquí a aquí en temps de bodes ens van presentant possibles destins pel vostre viatge de nuvis. El món és molt gran i volem acotar una mica possibilitats que teniu pel vostre lluna de mel. Fa dues setmanes vam parlar de platja, d'aquests llocs com del Carib. Ara ens anem a situar en un pla més cultural, oi, Mònica?
Clar que sí.
Perquè hi ha nuvis que volen aprofitar aquests dies de descans, també per conèixer, per visitar llocs i enriquir-se culturalment. Algun lloc que vosaltres oferiu i que sigui interessant?
Això ho tinc claríssim. Sí? I mira que hi ha destins culturals a Route Travel, perquè la veritat és que la nostra especialització, a part del tema de pelegrinatges que organitzem també aquí a aquesta casa, no?, per Clubes Amics, la nostra especialitat són les rutes culturals. I, evidentment, a vegades es pregunta, bueno, però els nuvis no els agrada més anar a la platja i tal? Dic, home, això era abans.
Ja.
Ens hem de posar una mica en el context. Era el primer viatge que feien la parella junts, o almenys que ho feien oficialment sense amagar-te. sense amagar-se a la família. I llavors, pues, esclar, pues sí, la platja per descansar del tema de la boda, no? Sí, per estar junts. Sí. Però ara, clar, ara els nuvis es casen i a lo millor pues, ja han anat quatre vegades amb tot inclòs el Carib, i el que volen és aprofitar el pressupost que tenen per aquest viatge, que acostuma a ser un pressupost més elevat, no?, que el pressupost normal d'unes vacances més usuals, i per fer un viatge cultural. Nosaltres què li podem proposar als teus nuvis? Que vulguin cultura. Però, home, una cultura romàntica, perquè és un viatge de nuvis, la Índia. La Índia és el país dels països més romàntics del món.
Ah, sí?
I tant que
sí. I no té fama d'això?
Home, sí. Tu no ets molt romàntic, eh? No sé.
Em falta, però ara que m'ho has dit, ho he descobert.
No sé. Jo crec que si vas a la Índia descobriràs el perquè del romanticisme. Primer de tot, qual és el país del món on hi ha el monument més conegut i més famós a l'amor?
El Taj Mahal.
I tant que sí, Agra, el cor de la Índia.
Sí, sí.
I no solament per al Taj Mahal, que sempre és maco, no?, pues visitar-ho amb una parella que estàs enamorat, que t'acabes de casar. Fascinant, els hotels Palau, els antics palaus dels governants de la Índia, dels Marajàs, molts van continuar sent milionaris, però molts no. I l'única manera de conservar el palau de la família sense tindre-ho que vendre-ho, era transformar aquest palau en un hotel. I, naturalment, hotels de luxe,
total,
a vegades amb uns preus molt assequibles, de veritat. A la gent, els nuvis es poden pensar, ui, és una lluna de mel a un hotel palau. No, amb el preu normal que poden tindre els hotels de luxe a Àsia, que són molt més econòmics que a Europa, i és una meravella. Perquè llavors, que tenim ganes de cultura, visitem el Taj Mahal. Que tenim ganes d'un sopar romàntic privat per nosaltres sols, a la riba del llac, de l'hotel, una meravella. Luxe asiàtic i molt, molt, molt romàntic.
Em venen ganes ja només d'escoltar-te. El Taj Mahal, jo tinc una petita noció del que va ser, però va ser una casa, diguem.
Va ser una ruïna. Va ser una ruïna per la família real.
Ja.
I gràcies a que el Marajà que el va fer construir es va arruïnar, ho va deixar en herència per tota la humanitat, per tots els nostres nuvis de temps de bodes que puguin gaudir d'aquesta meravella. Pensa que va gastar tants diners que inclús el fill el va tancar, el va desfenestrar del poder, però era un bon fill, el va tancar en una fortalesa que també visitaran els nuvis, just enfront del Taj Mahal, perquè tancat a una habitació de luxe, no era una prisió qualsevol,
pogués
des de l'altra riba del riu contemplar el Taj Mahal, que era el que ell volia. Més romàntic que impossible, eh?
Totalment.
Va morir contemplant la seva obra dedicada a l'amor.
Què més? Alguna altra opció cultural que puguis oferir als nuvis?
Home, per exemple, Vietnam, que és un viatge també molt exòtic, combinar Vietnam amb un petit creuer per la Bahia del Halong, que és aquesta bahia al nord de Vietnam, amb aquest relleu tan fantàstic, pues combinar aquestes visites a Halong amb un itinerari cultural per tot el que és el Vietnam, acabant al sud del Vietnam, l'antiga Saigon, de Hanoi a Saigon, és una ruta cultural increïble, que podem arribar fins a Camboya, als temples d'Angkor. eh? Angkor, tots els amants de l'arqueologia, què millor lluna de mel que pugui gaudir d'aquesta meravella de l'arqueologia, de la història, i també molt romàntic. Perquè, oh, home, els vietnamites són especialistes en fer unes nits màgiques als seus hotels, totes decorades amb farolillos. És un, realment un destí, diguem, molt espiritual i molt, molt, molt romàntic.
Home, que bé.
Clar que sí.
I quina època és la millor per anar tant
qualsevol,
a l'Índia com al Vietnam?
Qualsevol època és bona. Mira, pensa que nosaltres, quan organitzem un viatge a l'Índia a l'estiu, al juliol, agost, a vegades les persones diuen, els viatgers, oh, no, no, que farà molta calor. No, tot el contrari. Oh. O sigui, a veure, fa calor, però l'època de més calor de l'Índia, i això t'ho puc dir perquè ho he patit personalment, és abril i maig. A partir de juny també fa calor, però juliol i agost ve el monzón. Sí. No aquests monzons que porten destrucció.
No,
estem parlant del Rajasthan, del nord de la Índia, i refresca molt l'ambient. Per tant, els aquests nubis que es casin a l'estiu i vulguin fer una lluna de mel cultural i romàntica, l'estiu, juliol, agost, setembre, és molt bona època per viatjar a la Índia.
Molt bé. Mònica, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer escoltar-te una setmana més. Recordem que Route Travel es troba al carrer València 247, primera de Barcelona. I si voleu parlar amb la Mònica directament, 93-467-3244, 467-3244, i us convido, si us plau, no deixeu de veure RouteTravel.es. Allà teniu les destinacions, molta més informació.
Moltes
de
gràcies.
Route Travel. Gràcies,
esperem
Mònica.
Esperem a tots els nuvis. Pack up, let's fly away.
Tenim més idees que temps. Temps de bodes a Ràdio Estel.
La història d'en Chris Norton és una història d'amor, superació i motivació que demostra que la vida no té límits. En Chris va aconseguir caminar el dia del seu casament després de quedar paraplègic jugant a futbol americà l'any 2010. 8 anys després, va tornar a caminar. I ho va fer en un dels moments més especials de la seva vida, el dia del seu casament. Estem escoltant de fons aquest moment de la cerimònia en què el Chris Norton doncs es prometia fidelitat, amor amb la seva dona. I és que va ser impressionant poder veure com un home que va en cadira de rodes va poder-se doncs superar aquesta dificultat, va llicenciar-se en la universitat, va fundar una ONG dedicada a persones que, com ell, han perdut la mobilitat per lesions medulars, i a més en Chris Norton està recorrent als Estats Units fent xerrades motivacionals. Va ser un procés dur, tenim la foto final, però durant el recorregut ha estat difícil. En Chris i la seva esposa Emily han viscut un procés de recuperació dur. Però un home que té tantes dificultats per moure's, que va en cadira de rodes, el petit tràngol, el petit tram que ha d'anar des del principi d'aquesta cerimònia fins al lloc on es va prometre amb la seva dona, ho va fer caminant. Es va aixecar i va anar caminant, la seva dona agafant-lo per darrere per ajudar-lo una mica, però ell movent les cames, una persona tetraplègica movent les cames. Si voleu veure aquest vídeo impressionant que junta una història de superació personal amb un casament, no us perdeu el canal d'Instagram chrisanorton16. Encara temps de bodes continua tot aquest mes de juny, acabarem a finals d'aquest mes, acompanyant-vos els nuvis i núvies en el vostre màgic camí cap al casament. Ha estat un programa d'idees on hem parlat de coses que porten bona sort, de l'església de Sant Llorenç de Lleida, també hem anat de viatge amb Route Travel i hem acabat amb aquesta història. Una història impressionant, però no menys impressionant que la vostra, segur, perquè tota història d'amor sempre és impressionant.
Així que gràcies per seguir amb nosaltres. Dimarts que ve, a 7:45 del vespre, a Ràdio Estel us espero amb més idees per al teu casament. Gràcies i que sigueu molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.